L'informatiu del migdia.
L'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail, Comertia, preveu que l'augment de les vendes a les rebaixes serà de quasi un 10% més respecte al 2019. Avui és dimecres 12 de gener. A Castellà la campanya de rebaixes es viu de manera diferent segons els comerciants consultats. De seguida ampliem aquesta informació abans altres titulars. Els animals passen a ser membres de la família. La triple reforma del Codi Penal i les lleis d'hipotecària i enjudiciament civil estableix que els animals de companyia gaudiran d'un estatus d'éssers vius dotats de sensibilitat. I a Cultura, el jove castellanenc Martí Plans, de només 16 anys, ha estat seleccionat per a la Jove Orquestra Nacional de Catalunya com a violinista. La pressió del temps, cel ennuvolat en general, la temperatura mínima serà més baixa, voltarà entre els 2 i els 7 graus, i la màxima també baixarà, se situarà entre els 7 i els 12 graus. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. L'any passat, els efectes de la Covid-19 i les restriccions que van fer que molts comerços no essencials estiguessin tancats es van notar en les vendes de les rebaixes. Comertia, l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail, preveu que l'augment de les vendes serà de quasi un 10% respecte al 2019. En aquest sentit, segons apunta l'entitat, molts comerços, en previsió de problemes a la cadena de subministrament, tenen molt estoc de peces. En canvi, el president de la Comissió de Comerç Interior de la Cambra de Comerç de Sabadell, Josep Maria Porta, creu que hi ha menys estoc. L'escoltem.
Hi ha menys estoc que hi havia altres anys, també perquè hi havia menys compres, està clar, en època de pandèmia el que controles és una mica la compra, també la manca de matèria prima, no és que s'hagi notat molt, però alguna cosa s'ha notat, amb el que no hi ha un sobreestocatge, no hi ha un estoc exagerat.
Des de la Cambra de Sabadell no hi ha una previsió concreta de vendes perquè és molt difícil avaluar-ho.
Depèn dels comerços, depèn de lo que hagis ofertat. És molt, molt difícil dir-t'ho, perquè compte que és molt diferent un senyor que ven electrodomèstics que un senyor que ven sabates o un senyor que ven jerseis. És molt, molt difícil d'unificar això.
De tota manera, apunta a Porta, les previsions de la campanya de rebaixes són bones i que està funcionant bé perquè la gent té bastantes ganes de tornar a la normalitat, tot i el coronavirus.
És una campanya que dintre de que tenim l'Òmnic per aquí enmig que està marejant-nos una mica, és una campanya que té la tendència o la sensació que està anant funcionant bastant, bastant bé. La gent té bastantes ganes i em fa la feta que la gent està bastant tipa o bastant cansada de no tornar a la normalitat. I nosaltres la veiem bastant, bastant positiva, bastant bé.
L'any passat, el confinament i les restriccions d'aforament als comerços va fer que hi hagués un creixement espectacular del comerç electrònic, una situació que, segons el president de la Comissió de Comerç Interior de la Cambra, s'ha normalitzat. Porta destacat iniciatives digitals per al comerç de proximitat, com Amascat, on molts comerços s'hi estan apuntant.
Està clar que el comerç digital ha pujat bastant, s'està tornant a normalitzar, però està clar que el comerç digital ha pujat, perquè, clar, va haver un moment que l'única opció de comerç, l'única que podies comprar quasi era via digital. Hi ha dues plataformes, una és el Picat, que és una gent de Saragossa, que ha fet una plataforma, ja l'altre dia, bueno, ja ho he vist per la televisió, que hi ha la Mascat, s'estan apuntant en aquesta dinàmica, que al final el comerç acabarà sent les dues coses, online i offline.
El president de la Comissió de Comerç Interior de la Cambra apunta, de tota manera, que el problema del comerç digital és que moltes vegades són d'empreses que tributen fora d'aquí i es beneficien de les nostres infraestructures i això és competència deslleial.
El problema d'això és un problema, jo fa temps que ho estem dient, de competència deslleial. O sigui, hi ha empreses, totes aquestes empreses que d'alguna manera s'estan cridant aquí de compra digital, els impostos els estan pagant aquí. Hi ha empreses que els impostos els estan pagant a Irlanda. Llavors, a part de que la quantitat d'impost és molt menor, ells estan utilitzant tota la nostra xarxa viària, tota la nostra estructura que paguem la gent que estem aquí, la gent que contribuïm, paguem els impostos en aquest país, s'estan aprofitant d'això i estan fent una competència deslleial perquè no estan pagant aquests impostos. Els impostos els paguem uns quants i se n'aprofiten uns altres.
La campanya es viu de manera diferent segons els comerciants consultats. Així, Noelia González, de Bella Moda, reconeix que de moment no hi ha gaire ambient de rebaixes.
Bueno, jo, les meves clientes són... ja venen durant tot l'any i ara ja quan hi ha rebaixes ja ho tenen tot el que... I aquí només em venen a buscar rebaixes les que no són clientes, venen a buscar perquè els agrada, però quan està a preu normal no els agrada tant. Uh-huh. Llavors només tinc aquestes clientes, però ara mateix tampoc.
Davant d'aquesta primera setmana de rebaixes, a Bella Moda s'estan afanyant per aplicar nous descomptes.
He començat la primera setmana amb un 20, uh-huh. Vale? I ara ja pujo 30 i 40, i amb què passa. Però clar, queda molta campanya,
clar.
I no podem explotar tant tot.
Després d'una primera setmana de rebaixes, els comerços acostumen a fer descomptes més grans, ja que la majoria de les vendes es concentren a les dues primeres setmanes de rebaixes.
L'informatiu del migdia.
Tot i que moltes famílies ja ho consideraven així, efectes legals, des del 5 de gener els animals amb qui es conviu a la llar passen a ser considerats membres de la família. Fins ara tenien un estatus de coses, però la triple reforma del Codi Penal i les lleis d'hipotecària i enjudiciament civil, que van entrar en vigor a principis d'any, estableix que els animals de companyia gaudiran d'un estatus d'éssers vius dotats de sensibilitat. En el preàmbul de la llei es detalla que un dels objectius de la reforma és evitar el maltractament, abandonament i una mort cruel o innecessària. Aquests canvis a la llei tindran un impacte directe en casos de separacions, divorcis i herències, en què es vetllarà per garantir el dret dels animals i es prioritzarà el seu benestar i els vincles amb els membres de la família que prevaldran per sobre de la titularitat de la mascota. Hem sortit al carrer per saber què en pensen els vilatans. Escoltem la Laura, la Maribel, la Conxi i el Manuel parlant de les seves mascotes.
Hombre, y tanto que siente, y tanto. Yo tengo a mi marido enfermo y cuando mi marido se encuentra mal, tendrías que ver los animales, cómo se ponen alrededor de él. Porque no solo tengo a esta, tengo tres más.
A mí me parece bien. Al final forman parte de nuestras vidas, al igual que cualquier otro ser vivo de nuestra familia con sangre directa. Nos acabamos de cambiar de casa recientemente y había muchos impedimentos por el hecho de tener al animal y no íbamos a abandonarle por no poder estar en una casa.
Hombre, muy bien, nosotros estamos muy contentos de los animales. Yo tengo dos, esta tengo otra. Y fíjate, esta la llamamos, mírala. Estamos muy contentos de ella. Y la queremos como si fuera una hija nuestra.
Yo ya estoy de acuerdo, no ahora porque eso tiene que salir, sino siempre. Se han de considerar personas con nosotras, diferentes que son, ¿eh? Bueno, voy a decir, no son, pero es como si fuesen. Son muy bons y no intentan tampoco el maltratamiento animal.
Així, a partir d'ara, els jutges seran els encarregats de dirimir en cas de separació o de divorci si hi ha custòdia compartida o quin membre de la parella se'n farà càrrec i com es pagaran les despeses del seu manteniment. A més, entre els canvis que s'han introduït a la llei, destaca que l'amenaça o el maltractament a un animal domèstic es podrà considerar violència vicària i serà determinant a l'hora de decidir-ne la custòdia. És un nou supòsit que també es tindrà en compte en processos de violència masclista. D'altra banda, en cas de defunció del tutor de l'animal, es tindrà en compte el benestar animal per decidir qui vetllarà per ell independentment de què s'ha disposat en el testament. En aquesta línia, el nou estatus dels animals de companyia fa que quedin exclosos de les hipoteques. Els canvis a la llei hipotecària es tradueixen en que els animals de granges, instal·lacions lúdiques o industrials no es consideraran part de les hipoteques vinculades a les instal·lacions. De la mateixa manera, la llei d'enjudiciament civil recull que els animals es declaren no embargables. Aquesta descosificació dels animals també es farà palesa en situacions d'emergència. Fins ara, en cas d'un accident de cotxe, els animals es tractaven com un objecte, no existia cap obligació d'atendre'ls, de protegir-los i evitar que es perdessin. Ara, però, també s'haurà de tenir-ne cura per part dels cossos de seguretat i d'emergències.
L'informatiu del migdia.
I anem amb cultura. El jove castellarenc Martí Plans, de només 16 anys, ha estat seleccionat per a la Jove Orquestra Nacional de Catalunya com a violinista. Aquesta setmana ha estat combinant els estudis a l'Institut, fa primer de batxillerat, amb els assajos amb la Jong, ja que aquest dissabte oferiran un concert familiar a l'Auditori de Barcelona. Marina Antúnez.
Aquest dissabte, el concert familiar programat a l'Auditori compta amb la participació dels alevins de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, sota la direcció de Manel Valdivieso, i també del cor infantil Amics de la Unió de Granollers, sota la direcció de Josep Vilajuvé. Intervindran una cinquantena de músics amb una mitjana d'edat que no supera els 18 anys. En parla Martí Plans, el violinista castellarenc.
Sí, bé, comencem aquest dijous i aquest divendres a fer concerts escolars que tenen escoles adorants de l'Auditori de Barcelona, i aquest dissabte és el concert final, que és per a les famílies i està obert al públic amb entrada. Molt interessant el concert. És una orquestra simfònica, així que són violins, violoncels, violes, contrabaixos, i a tota la secció de vent, que hi ha també metall com vent corda, també tenim percussió, i bueno, això és una orquestra simfònica.
Interpretaran El somni d'una nit d'estiu, de Mendelssohn. El Martí és un dels músics de la Jonc. Per accedir-hi va haver de presentar-se amb un jurat que el va valorar. La Jonc valora els músics i és exigent. S'hi poden presentar els alumnes de diverses escoles de música quan ja tenen un cert nivell. En parla ell mateix.
Doncs des del conservatori, ja a partir d'un cert nivell, doncs, van enfocant les classes a entrar a l'orquestra orquestra. Hi ha una classe que es diu Passatge Orquestral, que és bàsicament amb un professor individual preparar-te els passatges de les proves d'accés d'aquesta orquestra. Després, quan vaig tenir l'edat, que és fa uns 2 anys, em van oferir fer aquestes classes i vaig acceptar i ara tinc 16. Bé, els que veuen que tenim el nivell per poder entrar a les proves, doncs ens diuen, doncs, podeu enviar els vídeos. De fet, crec que van contractar un càmera per gravar bé els vídeos amb bon so, i a partir d'aquí van enviar-los tots a la Jonc, i a la Jonc hi ha un jurat que selecciona els que entren.
El Martí toca el violí des que tenia 2 anys, l'escoltem.
Ma mare també és profe de violí, llavors vaig començar a familiaritzar-me potser amb 1 any i tocar un violí que sonés amb 2 i poc. Sí, el musical de Villaterra. M'agrada també la bateria i també faig producció musical, però el principal és el violí. Sí. També faig harmonia i... Sí. Quan vaig començar primer de grau professional, que havia de ser com el grau mig, i ara sí que 5è de grau professional, em queda 1 any i poc.
El Martí ha estudiat sempre al Conservatori el Musical de Bellaterra. Allà ha fet els estudis de violí i ara està 5è de grau mig. Després podria fer les proves d'accés a grau superior. Són 4 anys més. I finalment entrar al Liceu i a l'ESMUC. També estudia Batxillerat Tecnològic a Castellar del Vallès.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
El segon cap de setmana de gener es van fer les primeres representacions de l'obra Màsters del Cabot Teatre. Aquesta comèdia va ser creada pel castellarenc Gavi Ruiz, actual responsable de l'espai cultural El Cabot. Un total de 90 persones van assistir a les funcions programades. La proposta és divertida i esbojarrada. Res és el que sembla. L'acció àgil i divertida fa que les rialles no s'aturessin en cap moment. L'espectacle compta amb els intèrprets Sergi Gil, Sílvia Leiva, Josep Fontan i Gavi Ruiz, dirigida per aquest últim. Màsters es tornarà a repetir el proper cap de setmana amb 3 funcions més, els dies 14 i 15 a les 9 i el diumenge dia 16 a 6:45 de la tarda. No descarten repetir-la al febrer si n'hi ha prou demanda per part del públic. L'Ajuntament de Castellà ha posat en marxa un servei gratuït i confidencial d'atenció individual adreçat a adolescents i joves de 12 a 20 anys del municipi. Sota el títol Jove t'escoltem, l'equipament juvenil La Fàbrica ofereix cada dijous de 5 a 7 de la tarda aquest servei d'escolta i d'acompanyament, i que es pot utilitzar demanant cita prèvia. El projecte es marca com a objectius detectar situacions de risc, millorar les habilitats socials de la població diana i donar resposta a les seves necessitats, a més d'establir un circuit de detecció, derivació i tractament de casos entre els professionals de la xarxa sociosanitària.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Els Minyons de Terrassa s'han desmarcat de la trobada de colles castelleres de les decenals prevista pel 30 de gener a Valls. L'aplec preveu reunir més de 8.000 castellers d'una vuitantena de colles i, segons els agarencs, l'actual context sanitari fa inviable la seva participació. La decisió, expliquen, ha estat molt difícil de prendre per la importància de la trobada, tot i que finalment s'ha optat per preservar la salut dels castellers i per no tensar més els serveis sanitaris. Per aquest mateix motiu, la colla Malvà també ha anunciat l'ajornament de l'inici dels assajos. Les plantes depuradores d'aigües residuals a Riu-Sec i Riu-Ripoll, a Sabadell, han estrenat dos nous parcs fotovoltaics, els més grans de Catalunya d'aquestes característiques, que produiran anualment 1.400 megawatts per hora a l'any. Això equival a les necessitats anuals d'energia d'uns 400 habitatges i suposa l'estalvi de 649 tones d'emissions de CO2 a l'atmosfera. Aquesta energia se suma a la produïda pels aerogeneradors que es van instal·lar el 2020 a Riu-Sec i l'aprofitament del biogàs de les dues plantes. En el seu conjunt, amb dues instal·lacions, generen el 21% de l'energia que necessiten per funcionar i, a més, s'han instal·lat també carregadors per als vehicles elèctrics que es fan servir a les instal·lacions. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui dimecres, 12 de gener. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos Ezegui, al control tècnic, Jordi Rius i Marina Antúnez, a la redacció i a la locució, i qui us parla, Cristina Domènech. Res més per nostra. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos, que acabeu de passar una molt bona tarda.